Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Veig la portada d'aquest matí, ara parlem del Barça i del partit, i de tot plegat. Però veig la portada de La Vanguardia, i hi ha una fotografia de l'Iran, Isabel Díaz Ayuso en un acte de l'autoproclamada Tabàrnia, amb l'Albert Boadella al capdavant. No passa res, només faltaria, tothom és molt lliure d'anar on li roti, repeteixo, només faltaria, i tothom pot tenir de parella a qui vulgui, només faltaria. No sé jo tampoc què passaria a Madrid si Pere Aragonès anés a un acte similar que es fes a la capital d'Espanya. Si les despeses públiques, el viatge en si mateix, les fotografies, en fi. El problema és que la broma li va jugar a la contra. Ha estat una publicitat impagable per Tabàrnia que el diari Punt.es hagi publicat la notícia de la seva parella. Ahir. Ahir deia que de vegades no saps què pot amagar mai la teva parella, perquè no ho saps. Que una inspecció fiscal en cap cas vol dir que siguis ni culpable, i si ho acabes sent, potser no vol dir que ho hagis fet tu a propòsit. I aquí em paro un moment per recordar que val la pena llegir un article de fa uns anys de l'Empar Moliner a l'Ara, que va escriure que quan et fan una inspecció, els que són profans en la matèria, que som la immensa majoria, el 50% de la multa l'hauria de pagar el teu gestor, que per això el pagues. Avui tot es complica prou una mica més. En saber el que publica, segon capítol, el diario. La parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que es diu Alberto González Amador, hauria cobrat 2 milions d'euros en comissions, que ser comissionista no és cap delicte, aviso, eh? Però, per contracte de compravenda de mascaretes, ai, durant els pitjors moments de la pandèmia del coronavirus, ai, el 2020. Segons el diari Punt.es, la parella de Díaz Ayuso va intentar esquivar Hisenda, ai, i amagar els beneficis d'aquestes comissions presentant factures falses. Ai, ho diu un informe de l'Agència Tributària. Potser Isabel Díaz Ayuso li va anar bé ahir anar a Tabàrnia, però sort que va tornar a Madrid de pressa i corrents, perquè sembla com si se li comencés a cremar la comunitat. Això d'avui no és cap comèdia bufa de l'Albert Boadella. El que escriu el diario ja és un drama que fa tanta pudor com una obra que s'estrena ben aviat a los teatros del Canal de Madrid, que es diu Robots i que, ai, va de corrupció política en època de la Covid. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al...
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, veu a terra, que és dimecres 13 de març del 2024.
I avui comencem el dia amb fred, però el migdia serà molt sol, amb temperatures més altes que ahir. Predominarà el sol només amb algunes boires ara de bon matí i alguna nuvolada de tarda.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen els problemes a la ronda litoral per un accident a primera hora en sentit Llobregat, al tram del Poblenou. Ara hi ha un total de 10 quilòmetres de congestió des del Bon Pastor fins a la Vila Olímpica i un carril tallat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem tots els detalls d'aquest presumpte cas de frau que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso i que amenaça de fer-se cada dia més gros. De fet, d'aquí a menys d'una hora a les 9 seguirem en directe i viurem un cara a cara apassionant i dur entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a la sessió de control del Congrés amb aquest tema i, evidentment, el que havia de ser el gran protagonista avui, que era el cas Koldo. Però abans, per fi el Barça no falla en una gran nit europea i jugarà uns quarts de final de la Champions 4 anys després. Ahir va guanyar 3-1 al Nàpols en el partit més important de la temporada i divendres serà el sorteig amb els 8 millors equips d'Europa. La nit va ser rodona a Montjuïc, almenys mentre va durar el partit. Una altra cosa és el que va passar després a la roda de premsa amb Xavi com a protagonista, però això són figues d'un altre paner i en parlarem després. Després d'empatar a una a Itàlia, el Barça només podia guanyar per continuar viu a la Champions i de retruc garantir-se, molt important, els 15 milions d'euros de premi per passar de ronda. No era gens senzill. A més, l'equip tenia un mig del camp de circumstàncies amb les baixes de Pedri, de Gavi, de Frenkie de Jong. Els jugadors eren conscients de tot això i del que estava en joc, i a diferència d'altres partits, ahir van respondre, i de quina manera, des del començament. D'entrada, van sortir a menjar-se el rival. El Barça va fer el millor primer quart d'hora de la temporada, primers 20 minuts impressionants. Va pressionar dalt, molt amunt, i aquesta vegada sí, va ser molt efectiu de cara a porta. Fermín va avançar el Barça al quart d'hora de partit i just després João Cancelo va fer el 2-0. A partir d'aquí, l'equip es va començar a diluir. El Nàpols ho va aprofitar per retallar distàncies abans de la mitja part. El Barça patia i tampoc va sortir especialment fi després del descans. Després, de fet, va tenir sort que ni l'àrbitre ni el VAR van veure un possible penal de Cubarsí sobre Osimhen. Però l'entrada de Sergi Roberto, el canvi magnífic de Xavi, ho va canviar tot. El capità va donar aire fresc, el Barça va tornar a créixer, i precisament Sergi Roberto va donar a Lewandowski el 3-1 que va sentenciar l'eliminatòria. Al final, desenllaç feliç per un Barça que ahir va saber patir per colar-se entre els grans d'Europa una altra vegada, i tot plegat amb dos noms propis: Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Només tenen 17 anys, però ahir van demostrar que ja són titulars indiscutibles en aquest Barça. Era Montjuïc, també, la Marta Ramon.
Quan més el necessitava l'equip, va aparèixer el capità, Sergi Roberto, decisiu en el 3-1 definitiu de Lewandowski. Eufòria a Montjuïc amb un partit rodó. Tots els jugadors van saber aïllar-se de la pressió del club per passar els quarts. Això explicava en part el 2-0 ja al minut 17. Pau Cubarsí, debutant a la Champions, va ser escollit l'MVP, doctorant-se amb 17 anys en una gran nit europea. Enmig de l'alegria col·lectiva, però, Xavi tenia moltes ganes de passar factures davant la premsa.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això, i jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. En aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem?
Xavi, que va sorprendre tots els presents a la sala amb aquesta resposta, es referia a una crònica del periodista Ramon Bes escrita el 7 de novembre, quan el Barça va perdre contra el Shakhtar a la fase de grups a Hamburg.
El Ramon Bes va tirar aquella crònica, va titular: el Barça derrotat pel Shakhtar és el bufó d'Europa. Doncs el mateix Ramon explicava aquesta nit al Tu diràs de RAC1 que Xavi ja s'hi va posar en contacte per fer-li saber que no estava gens d'acord amb aquest adjectiu.
Fotut, però tampoc sorprès, perquè arrel de l'article jo ja vaig tenir un missatge del Xavi, amb el que tenia una bona relació, dient que estava molt disgustat per l'article, que tenia mala bava. És discutible, jo l'intento explicar el perquè bufon, que és un equip que perd amb el que és el cué d'Europa i que ve amb una trajectòria europea erràtica. El Barça després va perdre fins i tot amb l'Anvers quan la junta directiva i el director esportiu van convidar a una nova convocatòria, el Xavi.
Com dèiem, un dels grans noms de... Ara parlem del tema. Un breu comentari sobre el tema del Ramon Besa. El Barça va fer un partit il·lusionant, molt il·lusionant. Només calia sentir el final de la transmissió del Barça jugar a RAC1. Evidentment, el partidàs d'aquest jove, amb un cap molt ben amoplat que es diu Pau Cubarsí, que fa pinta de ser tan seriós dins com fora del camp, de Sergi Roberto, que va fer una segona part platòrica, i de la gestió del partit que en va fer Xavi Hernández. Impecable. També permetem-nos una alegria per uns dies, tot i que no oblidem encara determinats partits de les últimes setmanes que no podem passar per alt i que no podem passar tampoc de Can Barça, com sempre es fa, del blanc al negre en 25 segons. Però va arribar la roda de premsa on definitivament és on Xavi acostuma a anar pel pedregar. I dic acostuma perquè no és nou d'ahir. Aviso, no faré corporativisme, faré amiguisme, que és diferent, perquè hi ha periodistes que no penso defensar ni amb totes les botes de vi que em puguin regalar. Ai, Xavi va fer oportunisme de passo que t'emboli. Té tot el dret, tot, de criticar qui vulgui, només faltaria. Però diverses coses. La primera li recomanaria a Edu Polo, que per això el deuen haver fitxat, que li expliqui a Ramon Besa, a Xavi Hernández, l'article del Ramon Besa al País al novembre. Quan Besa parlava del bufó d'Europa, que ja em diràs, està parlant ara d'un article al mes de novembre al País, que clar, es referia al currículum dels últims anys al Barça, no d'aquell, per cert, partit patètic del Barça Donetsk. Es referia dels impresentables partits del Barça a Roma o a Liverpool que havien fet que el Barça quedés eliminat de la Champions. Això ja no va de guardiolisme, com volen fer alguns, tot i que en part per Xavi sí, potser una mica sí. Va de no acceptar les crítiques i de l'ús indiscriminat del WhatsApp de Xavi per criticar allò que no li agrada i amb males maneres. Amb el Ramon Besa li passa com a tants periodistes que abans de tot això teníem una bona relació amb ell. Al marge que agafar de rival periodístic a Ramon Besa és no entès res de la història del Barça. Per ser aquesta frase, agafar de rival periodístic a Ramon Besa és no entès res de la història del Barça, no, malauradament no és meva, tot i que l'aplaudeixo. És d'un membre molt potent de la junta directiva del Barça que aquesta matinada m'enviava aquest missatge. I apostaria doble contra senzill que Joan Laporta opina el mateix. S'ha de saber perdre, i això sempre costa, però saber guanyar sovint encara costa més. I ahir Xavi li va sortir el tam-tam de la tribu amb el mestre periodista, però sobretot, i això repeteixo, va d'amiguisme, el meu estimat amic Ramon Besa. Avui els diaris tornen a il·lusionar-se amb el Barça, però sobretot amb un nom propi, el de Pau Cubarsí, que ahir abans d'acabar el partit no se'n sabia venir.
Uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo, y este trofeo se lo merece todo el equipo porque hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto.
Avui els diners tornen a il·lusionar-se amb el Barça i destaquen efectivament les actuacions de Cubarsí i de Yamal, Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que el Barça va jugar com exigeix a Europa, amb cames i amb cor, afegeix que el partit des de la mitja mal només el va equilibrar la gran actuació de Pau Cubarsí i alerta que ara és important no caure en l'eufòria. El diari Esport, Joan Bahils, escriu que ahir Montjuïc va viure una nit de Champions que fa oblidar tots els partits inacceptables que s'han jugat fins ara. A l'esportiu, Oriol Tortajada afirma que el Barça ha recuperat l'estatus a Europa, atribueix l'èxit a la Masia i diu que ahir l'equip va bategar el ritme de la mitja mal i Pau Cubarsí, i el diari A, Santi Jiménez, diu que el destí que semblava nefast fa un mes i mig ara és esperançador, mentre que el Marca, Fernando Carnerero, conclou que aquest Barça permet somiar. A La Vanguardia, Joan Jopallàs escriu com la pluja que es troba a faltar per mitigar la sequera, el barcelonisme anhelava una alegria amb què gaudir i el xàfec va caure a Montjuïc i al País. Ramon Besa aplaudeix el que qualifica com a lliçó de futbol i amor propi, argumenta que el Barça va jugar com si li anés la vida, va iniciar molt bé el partit i també el va acabar bé després dels canvis introduïts per Xavi.
Per cert, que abans del partit els Mossos van haver d'intervenir perquè un grup d'aficionats blaugrana sense entrada van fer caure una porta del recinte de l'estadi olímpic Lluís Companys per entrar. Escoltem de tot plegat el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC, Gemma Soler.
Un Barça amb el mig del camp coix, deprimit per la Lliga i amb un entrenador a la pròrroga, ha aconseguit col·locar-se entre els 8 millors d'Europa. Costava veure-ho venir, però Xavi, ja sigui per visió o per carambola, ha aconseguit l'objectiu d'emportar-se els focus, calmar l'ambient i fer que l'equip torni a uns quarts de final de Champions. Sense eufòria, amb treball i, com sempre, amb una mica de patiment, els culers han superat amb solvència el Nàpols a l'eliminatòria, tot i que una vegada més van perdre el control i van tremolar les cames. La mà de Xavi amb els canvis va retornar la calma i la serenor necessària per encarrilar la victòria. El millor del partit va ser veure a un imperial Pau Cubarsí guanyar l'MVP. Aquest nano de l'Estanyol és més fort que un Cuba Libre de poble. I també l'explosió d'alegria dels jugadors al final de la primera nit màgica de Montjuïc. A Xavi, pel que li queda al convent, no té una altra opció que seguir sent valent, apostar pels joves i per la idea de joc. Veurem si la bona dosi d'autoestima els impulsa a guanyar diumenge al Metropolitano.
Cap a quarts, doncs, a Joan Maria Pou. Santi Segurola, aquí al Món RAC, al marge del Barça, i també es va classificar l'Arsenal, tot i que va haver de suar. Els de Mikel Arteta van aconseguir igualar el gol d'avantatge al Porto, però no es va imposar fins als penals. L'Arsenal torna a ficar-se entre els 8 millors per primera vegada, atenció, en 14 anys, en 14. El bombo dels quarts de final, de moment, ja hi tenim el PSG, el Bayern de Munic, el Manchester City i el Real Madrid també, lògicament al costat de l'Arsenal i del Barça. Avui els dos últims partits de vuitens. L'Atlètic de Madrid rep el guant de l'Inter de Milà, havent de remuntar l'1-0 de l'anada, i l'última eliminatòria és un Borussia Dortmund PSV Eindhoven amb empat a 1 del primer partit. Els dos partits en directe a les 9, aquí, a RAC1. 2:15, ho dèiem al començament, el cas de presumpte frau fiscal que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, s'embolica cada dia que passa. Ahir el diari Punt.es va avançar que la fiscalia l'havia denunciat per defraudar 350.000 euros a Hisenda. Però les revelacions que hem conegut avui van molt més enllà i situen aquest home, Alberto González Amador, al bell mig d'una trama per enriquir-se en plena pandèmia del coronavirus amb la compra-venda de mascaretes provinents de la Xina. Aquest gir enfanga de mala manera el company de Díaz Ayuso i per molta gent, així, de manera planera i sense saber res, recorda el cas Coldo, Ailes, i dona munició al PSOE per contraatacar 15 dies després. Ara bé, la investigació que esquitxa la parella de Ayuso és equiparable al Cascoldo? D'entrada, sembla que no. D'entrada. Perquè a hores d'ara no hi ha cap prova que González Amador corrompés responsables polítics per aconseguir contractes amb l'administració pública per comprar i vendre mascaretes. De moment, la Fiscalia només investiga el xicot d'Isabel Díaz Ayuso perquè hauria creat un seguit d'empreses pantalla per ocultar diners a Hisenda. I això significa no pagar els impostos que tocaven. Però anem a pams. Avui, segons el diari Punesa, l'any 2020, en plena pandèmia del coronavirus, l'empresa d'Alberto González Amador, que es diu Maxwell Cremona, hauria facturat 2.300.000 euros a FCS Select Products, una firma amb seu a Barcelona. González Amador hauria cobrat aquesta calarada per fer d'intermediari entre aquesta empresa i una altra de la Xina que venia mascaretes, guants i ulleres protectores. Tot aquest material sanitari hauria acabat en mans de diverses administracions públiques d'Espanya, com el Ministeri de Sanitat o la mateixa Comunitat de Madrid, que llavors ja presidia la seva nòvia, Isabel Díaz Ayuso. González Amador va fer l'agost durant la pandèmia del coronavirus. La seva empresa, Maxwell Carmona, va multiplicar, segons aquesta informació, per 6 la seva facturació gràcies a la Covid. El 2019 havia facturat amb prou feines 350.000 euros, però el 2020 els seus ingressos es van disparar fins a gairebé els 2.5 milions d'euros. L'any següent, el 2021, la facturació va tornar a baixar fins als 1,3 milions. El gruix d'aquests diners provenien de FCS Select Products, l'empresa que hauria pagat generosament a González Amador per la seva feina com a intermediari amb les companyies de la Xina que venien el material sanitari. Però qui eren aquests clients de FCS Select Products? Aquesta mania de fotre noms anglesos a empreses que són d'aquí. Bueno, doncs altres empreses privades, com una companyia gallega que treballava per la Xunta i tota mena d'administracions públiques d'Espanya. El govern espanyol, per exemple, va pagar 263 milions durant l'any 2020 a aquesta empresa, a FCS Select Products, a canvi d'una gran comanda de mascaretes. Era tan gran la comanda de mascaretes que va ser la més important de tota la pandèmia del coronavirus. De fet, com dèiem, fins i tot la Comunitat de Madrid hauria fet encàrrecs a aquesta empresa per aconseguir material mèdic en el pitjor moment de la crisi sanitària. El més curiós és que el govern de Madrid hauria fet negocis amb aquesta empresa, FCS Select Products, malgrat que el mateix PP de Madrid havia denunciat ja aquesta firma davant de la Fiscalia per presumptes irregularitats. El PP creia que l'empresa havia aconseguit contractes a dit del Ministeri de Sanitat de Salvador Illa, malgrat que ni tenia treballadors ni es dedicava al sector sanitari. I tenia raó, perquè resulta que abans de la pandèmia del coronavirus aquesta empresa, FCS Select Products, es dedicava a les begudes energètiques i, per tant, no tenia cap experiència en salut. El que no s'entén és perquè la Comunitat de Madrid va contractar una empresa denunciada pel mateix paper. Que aquesta companyia pagués més de 2 milions d'euros en comissions a la parella d'Isabel Díaz Ayuso i té alguna cosa a veure? Aquesta pregunta, de moment, the answer, my friend, is blowing in the wind. Per acabar-ho de duar, el País afegeix aquest mateix matí que un cop superada la fase més crua de la pandèmia del coronavirus, l'any 2021, el principal client de González Amador va passar a ser Quirón Salut. Doncs bé, casualitat o no, només 6 mesos després, aquest grup hospitalari va cobrar 1.200 milions d'euros de la Comunitat de Madrid. Es corresponien a un deute que Quirón Salut reclamava des de feia 10 anys, però que, curiosament, es va desencallar llavors. Ara bé, l'empresa desmeteix la informació, tot i que admet que havien treballat temps enrere en González Amador, asseguren que en aquelles dates ja no els assessorava. Tota aquesta informació surt de la investigació que l'agència tributària ha obert a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, però és important subratllar que a hores d'ara només se l'investiga per frau fiscal i per falsedat documental. En cap cas, de moment, per corrupció. La Fiscalia sospita que González Amador no va declarar tots els diners que va fer amb aquest reguitzell d'operacions, però de moment no qüestiona cap dels negocis que va tancar durant la pandèmia del coronavirus, encara que alguns facin pudor de sugarrim. També s'investiga si hauria dedicat part dels diners que va guanyar llavors per comprar un pis d'1 milió d'euros al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid. És el pis on viu ara en Díaz Ayuso, tot i que només està a nom d'ell. L'hauria comprat al juny del 2022, quan l'agència tributària ja li hauria obert la inspecció. Ahir la mateixa Isabel Díaz Ayuso va reconèixer que sabia que Hisenda estava investigant la seva parella, però se'n va rentar les mans. És més, la presidenta de Madrid es va presentar com a víctima d'una conxorxa del PSOE i va acusar directament la Moncloa d'haver afegit llenya al foc per perjudicar-la.
Bueno, ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid,
Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera.
Al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Si hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria. Como si cualquier ciudadano en nuestro país tiene una inspección de la agencia tributaria y entiende a la agencia que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema. Esa persona con la agencia tributaria, que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria.
I el govern espanyol què en diu? Doncs la portaveu de la Moncloa, Pilar Alegría, posava deures a Ayuso.
Más transparencia y menos fruta. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás. Desde luego, muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones.
Y también la vicepresidenta María Jesús Montero.
Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Es evident que això és aigua beneïda pel PSOE després del cas Coldo. Els socialistes s'han abonat a aquesta història, aquest que podríem ja titular cas Amador, i ahir van publicar a Twitter una imatge que no deu haver fet gaire gràcia a Isabel Díaz Ayuso. És un muntatge en què apareixen diverses peces de fruita com taronges o pomes envoltades de feixos de bitllets. Vaja, una referència gens dissimulada a la ja cèlebre frase "me gusta la fruta". Però el PP procura que el cas Coldo no quedi eclipsat pel de González Amador. Ahir m'hem tenit dos exemples. Al matí el PP va publicar un tuit per fer notar a tothom que no se'ls posa gens bé que els preguntin per la parella de Díaz Ayuso. Deia així, assenyalant una periodista: "Esta mañana el programa de Silvia Inchaurrondo pidió reacciones al PP acerca de una información sobre la pareja de Díaz Ayuso. No nos las pidieron sobre las informaciones que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, ni nos consta que se las pidieran al PSOE". El tuit va aixecar polseguera perquè el PP assenyala directament una periodista, la Silvia Inchaurrondo, copresentadora de Les Mañanes de la 1 amb el Marc Sala. La periodista ja fa mesos que s'ha convertit en la bèstia negra del PP, especialment des d'aquella entrevista que va acollar Núñez Feijóo prèvia a les eleccions del 23 de juliol. A la tarda, el PP va tornar a la càrrega al Senat i van fer valer la seva majoria absoluta a la cambra alta per aprovar una comissió d'investigació sobre el cas Coldo. Ara bé, la jugada els va sortir bé només a mitges perquè finalment la resta de grups, inclòs lògicament el PSOE, es van sumar a l'iniciativa i van evitar que el PP presumís de ser l'únic partit que vol arribar fins al fons d'aquest escàndol. De fet, el ple del Senat d'ahir va quedar marcat pel lapsus del president de la cambra, el senador del PP, Pedro Rollán, que va demanar a una senadora del BNG que no parlessin en gallec, malgrat que en realitat el discurs era en castellà.
Para ello hay que ejecutar el bypass de Betanzos y la salida sur de Vigo. Fundamentales para...
Señoría, le ruego prosiga en castellano si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Perdóneme.
Como decía antes el señor presidente, lamentablemente en esta cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí la verdad es que se me va. Importante es completar el eixo atlántico, que és com se denomina, que se concibió en su idea originària des de Ferrol hasta Tui.
En aquesta mateixa sessió, el senador de Bildu, Josu Tarragona, va acusar el PP de delinquir, unes paraules que no es van posar gent bé a la bancada popular, que li va respondre amb crits d'assassí.
Que no lo dice este senador, que lo dicen los tribunales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que lo dicen, que ustedes y gente de sus filas han cometido delitos. Tranquilícense.
Señorías, perdón, oiga.
Tú eres un asesino. Aquest senador del PP que crida "tú eres un asesino" és Miguel Ángel Castellón, que va rebre un toc d'atenció per part del president de la cambra, tot i que no va ser expulsat del ple. A Madrid, la majoria dels diaris de paper inclouen la notícia en portada, però de moment són molt prudents i no en fan opinió. Amb alguna excepció, Martí Esteban.
El País destaca especialment el tema en portada i titula que la parella de Ayuso va multiplicar per 6 els seus ingressos durant la pandèmia. El Mundo també ho té en portada, però en petit. Explica la denúncia i que Ayuso assenyala la Moncloa. A l'ABC, la notícia no apareix fins a la primera pàgina, on destaca que Ayuso se sent una víctima. I la Razón és l'única que aborda el cas a l'editorial, on assegura que Ayuso és víctima d'una campanya insidiosa contra un adversari polític. La notícia també apareix en gran a la portada i també ho fa des de l'enfocament de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
La SER, avui hem donat un tomb per les ràdios, Àngels Barceló ha criticat que Díaz Ayuso es faci ara la víctima i apunta que s'ha beneficiat dels ingressos il·legítims del seu marit.
Tras las embestidas del PP por el caso Coldo, tras el nivel de exigencias sobre la corrupción situado en el listón más alto, ahora estalla este caso que sirve a Ayuso para aparecer otra vez como la víctima doliente, cansada de soportar sobre sus hombros tanto infundio y tanta mentira. Su declaración de ayer fue de manual de victimismo. También el PP salió a defenderla, son cosas de su pareja. Deben pensar en Génova que hay que ir con cuidado tras la experiencia de Casado, pero tienen difícil la defensa, ya no solo por las comisiones cobradas, que no están judicializadas, pero sí por el fraude fiscal que le permitió a la pareja de Ayuso aumentar sus ingresos y, entre otras cosas, comprarse un piso no al alcance de todo el mundo del que ella misma disfruta.
Pel que fa a la resta, unanimitat, majoria absoluta en defensa de la presidenta de Madrid, Carlos Herrera, a la COPE.
Cualquier cosa le vale a Sánchez. Lo mismo puede convertir el homenaje a las víctimas del terrorismo en un acto de acoso a la oposición, que es lo que hizo, que inundar la actividad parlamentaria de comisiones de investigación absurdas o intentar montar un nuevo escándalo sobreactuado a la mujer que evidentemente le saca de sus casillas, que es Isabel Díaz Ayuso. Tiene una obsesión patológica que hasta ahora, por cierto, solo ha conseguido fortalecerla a ella.
Y Carlos Alsina, Onda Cero.
Y raro será que no pretenda, claro, el gobierno, pues, convertir la sesión de control hoy en sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Que no repita esta mañana el presidente el conocido bulo este de que a Pablo Casado lo apearon de la dirección del PP por denunciar lo corrupta que es Isabel Díaz Ayuso. Por lo mal que ha elegido el novio. Mire, el comodín más burdo en los usos y costumbres de nuestros próceres políticos es esta expresión tan manida como hueca que dice: tiene que dar explicaciones. Es de primero de política o de politiqueo, que cuando quieres alimentar la idea de que tu adversario está pringado en algo, pero careces de prueba alguna para afirmarlo, tienes en el escalón más bajo de la gresca política.
Y a Radio, Federico Jiménez Los Santos, Defensa y Uso.
Decía ayer Ayuso en Castelldefels que lleva 5 años acostumbrada a lo mismo. Como cada vez que la acusan lo hacen mal por un delito que no ha cometido, ella nunca. El padre, la madre, el primer marido, bueno, el único marido que ha tenido, el hermano, ahora el novio, pero cada vez que acusan resulta que detrás no hay nada. Es más, es tan evidente que esto es un montaje que han sacado para tapar a lo de Begoña, que por cierto debería servir para que los cagapoquito del PP se vayan a por Begoña de cabeza.
Bé, tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el professor de la Universitat de Compostela i col·laborador del món RQ, don Anton Losada.
Hacienda, que somos todos, le abre una inspección a un señor porque tras sextuplicar sus ingresos solo declara un beneficio de 8.000 euros. Esa inspección acaba en un acta de sanción que debe trasladarse a la Fiscalía para que de oficio denuncie por delito fiscal. Nada extraordinario, se llama ley, es igual para todos, se llama impuestos y todos tenemos que pagarlos. Pero Isabel Díaz Ayuso ya tira de su táctica habitual y quiere convencernos, otra vez, de que todo es un lío entre políticos, cosa del sanchismo, una cacería partidista. Su novio solo es un emprendedor y ella la víctima inocente. ¿Es Díaz Ayuso responsable de su novio? No. Pero sí es responsable de aplicarse los mismos estándares de rendición de cuentas que reclama a los demás. Si Sánchez sabía lo de Ábalos, ella debe explicar si sabía lo de su novio. Las reglas las puso ella, no nosotros. El mismo día que Núñez Feijóo exigía explicaciones a Sánchez por la corrupción en su casa, los portavoces del PP nos decían que pedirle cuentas a Ayuso es un ataque personal. No, es una denuncia de Hacienda y una causa criminal, Alberto, que estudiaste Derecho y conoces la diferencia.
2:02:09, a només 24 hores del debat de la llei d'amnistia al Congrés, l'advocacia de l'Estat ha defensat davant d'Estrasburg la sentència del procés. Llegim a l'Espanyol que l'organisme que depèn del ministre Bolaños ha demanat al Tribunal Europeu de Drets Humans que rebutgi les denúncies dels nous condemnats pel Tribunal Suprem. Tots ells van portar el cas fins a Estrasburg perquè el que consideren és que la justícia espanyola va vulnerar tots els seus drets. L'advocacia de l'Estat ha enviat un escrit al Tribunal Europeu perquè creu que no hi va haver cap mena de vulneració a la sentència de Manuel Marchena. Diu que la sedició i la malversació que es van atribuir als independentistes eren previsibles. A més, assegura que la modificació del Codi Penal per suprimir aquests delictes no ha d'alterar les conclusions. Tot i aquest últim moviment de l'advocacia de l'Estat, el cert és que el PSOE i els independentistes continuen fent pinya i han aconseguit que Mariano Rajoy hagi de comparèixer al Congrés per aclarir el seu paper a l'Operació Catalunya. El PSOE finalment canvia el seu criteri perquè fins ara havia vetat que Rajoy anés a qualsevol comissió. Això sí, el PSOE també evita en posar els jutges a la llista per no fer més grossa la crisi de la Moncloa amb la judicatura espanyola. Informa des de Madrid Arnau Mañé.
Sí, és un cop de timó dels socialistes que fins a l'any passat havien estalviat el mal tràngol a Rajoy. Ara, però, consideren que amb les informacions dels últims mesos sobre l'operació Catalunya, l'expresident ha de passar comptes. PSOE, Junts i Esquerra, per tant, fan pinça i més enllà de Rajoy forçaran que passi pel Congrés Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro, Alicia Sánchez Camacho i alguns membres de l'anomenada policia patriòtica. Els socialistes, però, eviten que comparegui Villarejo i els jutges. Pachi López justificava no posar-los entre les i la paret.
Pensamos que los jueces no pueden comparecer en las comisiones para venir a hablar de cuestiones que hayan formado parte de lo que ellos han juzgado y de lo que ellos, en lo que ellos han intervenido. No aceptaremos ese tipo de comparecencias.
Això pel que fa a l'operació Catalunya. En la comissió que investiga Pegasus, la cosa serà diferent. Esquerra demana un centenar de compareixents. Sánchez, Rajoy, Aragonès, fins i tot Edward Snowden. El PSOE, en canvi, ho deixa en una desena, bàsicament, responsables policials implicats en aquest espionatge.
I en aquesta llista, per cert, de la Comissió Pegasus, Esquerra també ha inclòs tres tertulians del món RQ: Pablo Iglesias, Teresa Cunillera i David Fernández. És el cas de la comissió que investiga el 17A, encara hi ha una setmana de marge per presentar els noms dels compareixents. Mentrestant, demà s'espera que s'aprovi l'amnistia i en aquest context Junts per Catalunya ha aprofitat la tramitació com a projecte de llei d'un decret per incloure-hi esmenes per intentar complicar les maniobres de jutges com Manuel García Castellón. Segons La Razón, Junts ha presentat una sèrie d'esmenes per demanar que s'eliminin dos articles. Un de la llei d'enjudiciament criminal, que podria facilitar que els recursos judicials deixessin en suspens l'aplicació de la llei, i l'altre, el de l'enjudiciament criminal, suspèn de càrrec públic les persones a què s'acusi de terrorisme. Parlant de García Castellón, el jutge ha tornat a picar la porta de Suïssa després que les autoritats d'aquell país es neguessin a col·laborar amb ell per localitzar Marta Rovira. Llegim el confidencial que el jutge els ha fet saber que el Tribunal Suprem ha obert una investigació per terrorisme contra el president Puigdemont amb la intenció que replanteixin el seu posicionament i ara l'ajudi. A tot això, Carles Puigdemont i Toni Comín ja saben quan s'aclarirà un altre dels embolics judicials que tenen pendents. L'11 d'abril, l'advocat general del Tribunal General de la Unió Europea, el TJUE, presentarà les seves conclusions sobre el recurs que van posar tots dos quan l'Eurocambra es va negar a entregar-los a l'escó com a eurodiputats. Això era clau pel seu futur a Europa. Des de Brussel·les informa el corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Aquí s'obren dos escenaris. El primer és que el Tribunal de Cassació, en l'última instància per un recurs, doni la raó al Tribunal General i, com ja va fer aquest tribunal, els tombi el recurs. D'aquesta manera se li alinearia amb la tesi que llavors popular Antonio Tajani va encertar no entregant-los l'escó perquè no havien jurat la Constitució espanyola. El segon escenari és que ara Cassació s'alineï, per exemple, amb la doctrina Junqueras i consideri que l'únic requisit per ser eurodiputat és ser escollit a les urnes i, per tant, haguessin hagut de rebre l'escó abans. L'11 d'abril coneixerem l'opinió de l'advocat general, que acostuma a ser la mateixa de la sentència definitiva prevista per finals de maig, principis de juny, segons apunten fonts del tribunal. Això pot ser important de cara a la propera legislatura perquè podria marcar precedent. En paral·lel a aquest procés, a més, Luxemburg també ha de resoldre el recurs presentat per la defensa de Puigdemont contra la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de retirar-los la immunitat com a eurodiputats.
I encara sobre el procés es continua fent gran la picabaralla entre el Tribunal Superior de Justícia i el Parlament per la iniciativa legislativa popular sobre la independència que es va registrar fa unes setmanes. En les últimes hores han plegat en bloc els tres magistrats del Tribunal que fins ara formaven part de la Comissió del Parlament que ha de validar aquest tipus d'iniciatives. Tot i que la cambra desconeixia els motius de la dimissió, sí que s'ha produït abans que els tres jutges haguessin de donar el vistiplau a la documentació d'aquesta ILP. Informa Laia Colomer.
Sí, fa unes setmanes la mesa del Parlament va admetre a tràmit aquesta ILP per declarar la independència, que d'aquí poc ha de començar la recollida de signatures, tot un procés que sempre vigila de ben a prop la comissió de control de les ILP. Doncs bé, abans que això passi, han plegat de cop els tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia que en formen part, són Francisco José Sospedra i Xavier Bonet, de la Sala Contenciosa Administrativa, i Amparo Illán, de la Sala Social. La mesa del Parlament ho va saber ahir quan la sala de govern del TSJ els ho va dir. Fonts parlamentàries expliquen que només els van comunicar la renúncia de tots tres, sense detallar-ne els motius. El cert, però, és que s'ha produït entre l'admissió a tràmit de la ILP i la reunió per validar tota la documentació dels promotors perquè puguin començar a recollir signatures. Ara la mesa ha demanat al TSJ que designi tres nous magistrats.
Més enllà dels tribunals, quan són 2:15 de nou, els governs de Catalunya i Espanya també se les tenen. Ara s'han enganxat per les balances fiscals. La Generalitat acusa la Moncloa d'haver publicat unes dades de despesa i també d'inversió pública incompletes. Són les xifres que El que hauria de fer servir és per poder calcular la diferència entre el que a Catalunya aporta l'Estat i el que l'Estat acaba invertint a Catalunya, l'anomenat dèficit fiscal. Era un dels compromisos que, recordem, Junts per Catalunya havia arrencat el PSOE. Però ara el govern català denuncia que amb els números que ha publicat el Palau de la Moncloa no n'hi ha prou per fer bé els càlculs. De fet, es queixa que les dades enviades al govern d'Espanya ni tan sols són noves. Tant si són nous com si no, una cosa és clara. Els números constaten, evidentment, el tracte de favor que rep Madrid per sobre de la resta de comunitats autònomes, especialment Catalunya. Per exemple, l'any 21, la Comunitat de Madrid es va emportar un 20% de tota la inversió de presa pública estatal, gairebé el doble que Catalunya. I les carreteres, doncs, resulta que el govern d'Espanya va dedicar 700 milions a construir-ne a Madrid i només 200 a Catalunya, tres cops menys. I si parlem d'inversions a Rodalies, doncs la Comunitat de Madrid es va emportar més de la meitat de tots els diners que la Moncloa va dedicar a la xarxa de Rodalies. Catalunya, en canvi, en va rebre només el 14%, quatre vegades menys. S'ha mirat tots els números al dret i al revés, la Montse Martí.
Renfe Operadora, la quarta empresa amb més inversió pública aquell any, va invertir gairebé 645 milions el 2021 a l'Estat, dels quals 352 es van gastar a Madrid. A Catalunya hi va invertir 90 milions i a Andalusia 55. En canvi, pel que fa a DIF, Catalunya va rebre més inversió, 169 milions, davant els 67 milions que va rebre la Comunitat de Madrid. En el cas de Ports de l'Estat, a Catalunya s'hi van destinar 89 milions d'euros, dels 359 invertits al conjunt de l'Estat. Va ser també la comunitat que va rebre més inversió, seguida d'Andalusia i Galícia. Ara bé, Madrid, tot i no tenir costa, va rebre 1,18 milions. És l'únic territori de l'Estat sense costa, sense port, que rep inversió pública d'aquest organisme estatal. Les dades d'Hisenda també mostren que més d'una vintena d'organismes estatals, com Loteries o l'ICO, van invertir únicament a Madrid aquell any.
Malgrat les queixes d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya treu pit d'haver aconseguit que es publiqui la informació. Ho considera una gran fita i explica que ara analitzarà si els números serveixen per calcular o no les balances fiscals. El govern, com deien, té clar que no, Montse.
Sí, el govern diu que amb aquestes xifres que va portar el Ministeri d'Hisenda no es poden actualitzar les balances fiscals, és a dir, no es pot saber en quin punt està la bretxa que hi ha entre el que porta Catalunya al conjunt de l'Estat, amb els impostos i les cotitzacions, i la inversió que l'Estat fa a Catalunya. Fa 10 anys que no s'actualitzen aquestes balances fiscals. L'última vegada que la Generalitat va poder fer el càlcul complet va ser el 2014, amb dades del 2011. I fins al 2011 Catalunya arrossegava un dèficit fiscal anual del 8% del PIB. La Generalitat creu que aquest dèficit ara ja s'enfila fins al 9,6% del PIB i és de gairebé 22.000 milions d'euros.
Atenció, perquè a Lleida, avui li preguntarem a l'Anna Gómez, els últims dies ha aparegut a l'Avinguda Catalunya un cartell que ha generat certa expectació i també comentaris i amenaces xenòfobes. Si veu la fotografia de Mourad el Boudoui, president de l'associació Watani, que vetlla per la integració de les persones estrangeres, i si llegeix el lema "Mai deixaré de lluitar per tu", al costat de les banderes catalana i marroquina. L'anunci s'ha interpretat com la possibilitat que a les pròximes eleccions al Parlament es presenti un partit polític pro-marroquí. Tot i això, el Boudoui ha explicat a RAC1 que no té cap intenció, assegura que només busca enviar un missatge de conscienciació per animar els estrangers a participar de la vida política. A més, assegura que arran d'aquests cartells ha rebut amenaces i missatges d'odi per part de l'extrema dreta. Julien Andrés.
Es tracta d'un missatge d'integració. Mourad no crea un partit nou. Demana als ja existents que tinguin en compte les persones estrangeres per formar part de les seves llistes. N'ha parlat a RAC1.
Nosotros no defendemos crear un partido marroquí o partido musulmán. Nosotros lo que defendemos es que hay personas que son válidas, que pueden estar en las listas de partidos actuales para las próximas elecciones, pero vemos que los partidos políticos no están haciendo nada para incluir en las listas personas de origen extranjero.
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va fer una publicació a X on, entre altres, es pot llegir que el que està en joc és triar entre lleis islàmiques i nacionals. Mourad l'ha denunciat per odi perquè amb la publicació ha rebut amenaces.
Lo que he recibido con este tuit que ha publicado Ignacio Garriga y el partido de Vox es mensajes de odio, amenazas, me ha faltado respeto.
Malgrat tot, Mourad no s'aturarà i preveu penjar tres cartells més.
I d'aquí moment parlem de Donald Trump, Joe Biden, i també parlem, atenció, de Camila Parker Bowles, de la reina Camila, que resulta que se'n va anar de cacera. Entre tota la família la té al llit.
recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a citroen.es.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
Confeti, de Jordi Puntí. El desig de ser feliç a qualsevol preu. Confeti, de Jordi Puntí. Premi Sant Jordi de novel·la.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que ja les has sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També hi ha híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot compres on compren els que en saben i aconsegueixes els millors preus pels teus projectes. Com amb aquest paviment Nucles, ara per només 7,95 euros. I aquest pack de vitroceràmica més forn per només 279 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot.es.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Això. 7 minuts i les 9. Donald Trump i Joe Biden ja són oficialment candidats a les eleccions dels Estats Units. Donald Trump ha guanyat les primàries a Washington i Biden a Georgia i sumen els delegats necessaris per aconseguir la nominació de republicans i de demòcrates respectivament. Tot i això, el camí de Biden per repetir la Casa Blanca es continua complicant. Recordeu aquell fiscal especial que va qüestionar el seu estat de salut? Doncs ho ha tornat a defensar davant de la Cambra de Representants. Fa unes setmanes el fiscal va dir que no presentaria càrrecs penals contra Biden en un cas que investiga l'extracció de documents classificats. L'argument és que va demostrar serioses limitacions en la seva memòria. Tal qual. Parlant de la declaració del president en el cas que investiga l'extracció de documents classificats. I ara hi ha insistit. El fiscal que ho diu és Robert Hur.
We interviewed the president.
Vam entrevistar el president i li vam preguntar pel que havia dit. Textualment, que acabava de trobar tots els documents classificats al pis de baix. Ens va dir que no recordava haver dit això, que tampoc recordava trobar res classificat a casa seva i que tampoc recordava res sobre com els documents classificats sobre l'Afganistan van arribar a casa seva.
Made their way into his garage.
Per cert, que els Estats Units voten avui una mesura que podria posar fi a la prohibició de TikTok al país. La Cambra de Representants reclamarà a l'empresa de la xarxa social que vengui l'aplicació per motius de seguretat. Si dos terços de la cambra hi voten a favor, la propietària de TikTok no ho haurà de fer com a màxim d'aquí a mig any. La monarquia acapara tota l'atenció amb nous titulars dia rere dia. Mentre el país continua capficat amb la misteriosa desaparició de la princesa de Gales, ara hem sabut que la reina Camila ha passat una setmana descansant. Com? Doncs caçant perdius a Ciudad Real. Ho va explicar ahir la tarda la periodista Marisa Martín Blázquez de Telecinco. Segons ella, la reina va escollir Castella-La Mancha per recuperar forces. Diu que està esgotada per la feina. Aquesta visita fugaz de Camila a Ciudad Real també podria tenir una derivada política a Espanya. El Público avança avui que Sumar ha presentat una pregunta escrita al govern de Pedro Sánchez per saber si aquest viatge privat ha costat diners públics. I encara al Regne Unit, el govern de Rishi Sunak continua fent mans i mànigues per expulsar migrants en situació irregular. Ara diu que oferirà fins a 3.000 lliures, uns 3.500 euros, als que acceptin ser enviats a Ruanda. Segons el The Times, es podran acollir aquesta oferta als refugiats que arriben de manera irregular al Regne Unit i no aconsegueixen els permís d'asil. Serà el primer cop que el govern britànic pagui diners als migrants per tornar als seus països d'origen. Gairebé un 7% dels adolescents de la demarcació de Barcelona que han passat el Covid tenen símptomes persistents. Els més freqüents són el cansament, el mal de cap i la dificultat per respirar. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que també llença una altra alerta. La possibilitat de tenir Covid persistent es duplica quan hi ha hagut més d'una infecció. Joel Penya.
Un 11% dels adolescents que han passat el Covid més d'una vegada tenen símptomes persistents. Són xifres que s'extreuen d'una enquesta a 2.000 estudiants de quart d'ESO de la demarcació de Barcelona. Dels que pateixen conseqüències per haver passat la malaltia, 7 de cada 10 presenta cansament, un 44% té mal de cap i la mateixa xifra té problemes per respirar. Per acabar, un de cada tres adolescents té problemes per concentrar-se. El tècnic de salut de la Diputació, Lluís Camproví, explica a RAC1 que no es podrà superar la pandèmia fins que no es faci front al Covid persistent.
Hem de passar pàgina, però quan haguem pogut solucionar aquest repte de la Covid persistent, un sentiment general, una intuïció general, que en els adolescents era lleu, hi ha hagut, i el que hem vist amb la investigació és que aquest impacte a llarg plaç té derivades socials, econòmiques, sanitàries.
Entre els encastats, un miler de joves van dir que havien passat el Covid almenys una vegada. D'aquests, més d'una setantena té símptomes persistents.
Mentre està al Congrés, dona llum verda a la tramitació de la llei de l'ELA amb el consens de tots els partits. La proposta reconeixerà la situació de dependència dels pacients a partir del diagnòstic de la malaltia. I encara salut, atenció a això que llegim a La Vanguardia, els dentistes alerten contra els anuncis a la xarxa sobre això que en diuen Invisaligns, aquests alineadors invisibles que prometen una dentadura perfecta en temps rècord. Asseguren que cada cop reben més visites de pacients que han patit danys i a qui fins i tot els han caigut les dents després d'haver fet servir aquests alineadors pel seu compte. El president del Consell General de Dentistes troba una barbaritat fer-se aquests tractaments a casa i diu que és com si s'enviessin un bisturí i unes gases a casa perquè algú s'autoperés d'apendicitis. D'aquí uns minuts començarà el Parlament el debat sobre els pressupostos. Tot apunta que, si no hi ha cap sorpresa, que els comuns tombaran els comptes i que la cambra no hi donarà l'okay. És un cop dur al govern de Pere Aragonès, que haurà d'enfrontar el que queda de legislatura sense nous pressupostos. Si això acaba passant, des del Palau ja han avisat que hi haurà conseqüències polítiques. I això obre molts escenaris. Vaja, pràcticament tots. Des de la pròrroga pressupostària i un avançament electoral, el govern i els comuns tenen temps fins a quarts de 3 de la tarda per posar-se d'acord, però a hores d'ara res fa pensar que hi hagi un pacte. Pere Aragonès i Jéssica Albià, que es van trobar ahir, però no va servir per res. Adrià Santasusagna.
Molt haurien de canviar les coses perquè avui el Parlament tramiti els pressupostos. Les posicions estan a les antípodes, pel que és l'escull principal dels comptes. Els comuns i Jéssica Albiach exigint que públicament es renunciï al Hard Rock, tal com deia Ràdio 4.
Estic decebuda perquè tinc la sensació que Esquerra Republicana està disposada a que Catalunya es quede sense pressupostos per una condició que ha posat el PSC i Esquerra Republicana ho ha acceptat.
I el govern insistint que no hi poden fer res i que no pensen baixar del burro. La portaveu Patrícia Plaja carrega contra els comuns.
Sembla que no vol aquests pressupostos, que no hi ha voluntat real, no hi ha voluntat política d'aprovar aquests pressupostos. Sembla que l'interès ara i aquí és desgastar el govern?
Ni tan sols la reunió al nivell entre Aragonès i Albià que ha desencallat la negociació. 45 minuts per constatar que tot continua igual i que els comptes no s'aprovaran. Quan això certifiqui, serà l'hora de les conseqüències polítiques. I aquí ningú descarta res, ni aguantar fins que s'acabi la legislatura amb pressupostos prorrogats, ni un avançament electoral.
La Generalitat reclama al govern d'Espanya que s'afanyi per fer entrar en vigor la llei de l'habitatge que ha de regular el preu dels lloguers. La norma havia de sortir avui al BOE, però la Moncloa ha tornat a endarrerir-ne la publicació, al·legant que necessita més temps. Marc Poyato.
Els sindicats de l'habitatge es posen les mans al cap amb aquest nou gest del govern espanyol. Des del sindicat de llogateres demanen paciència als ciutadans per no precipitar-se. En parlava RAC1 la portaveu Carme Arcarazo.
Si estàs patint, si t'estan intentant apretar perquè firmes una pujada d'últim minut, és molt important que aguantis, que t'esperis, que no firmis cap tonteria fins que no entri en vigor la regulació.
Un nou endarreriment que molts propietaris estan aprofitant per apujar els preus abans no entri en vigor la llei. Des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona diuen que els propietaris tenen dret a fer, en parlava el versió RAC1 Montse Bassas.
El mercat de lloguer és lliure, és a dir, és lliure mercat. Podrem seguir mantenint cada un el preu que estimi, les dues parts podran posar-se d'acord.
Aquesta nova regulació afectarà tots els contractes de lloguer, tal i com explicava el món a RAC1 Jaume Forn de l'Agència de l'Habitatge.
Els habitatges que fins ara estan llogats i estaran subjectes perquè el lloguer que hauran d'aplicar serà el mateix que s'havia aplicat en l'anterior lloguer, només amb l'actualització que correspongui.
Un topall del preu del lloguer que s'haurà d'aplicar a 140 municipis on hi resideix el 80% de la població de Catalunya.
Els primers trens d'alta velocitat passaran per la nova estació de la Sagrera de Barcelona a finals d'aquest any, per dins, però encara no s'hi aturaran. Les vies podrien estar enllestides un any després, a finals del 25. Tot i així, encara no hi ha data perquè entri en servei l'estació definitiva, perquè encara falta enllestir tota l'arquitectura interior i el procés encara s'està redactant, la Framis.
Els responsables de DIF asseguren que la nova estació de la Sagrera és l'obra d'enginyeria civil més important que hi ha en marxa ara mateix a Espanya. Ara s'estan fent les obres de la cobertura de l'edifici central, amb la instal·lació de gairebé 300 vigues, i a l'interior després s'hi farà una claraboia que permetrà el pas de llum natural a diversos nivells. Alberto Alcañiz és el cap d'obres.
És una coberta d'extrema complejitat, és un hito en la enginyeria civil. A DIF, en este sentido, està utilizando les últimes tecnologies i esperemos pues tener esta siguiente fase operativa. Va ser el primer tren d'alta velocitat pues durant este año 2024.
Quan estigui enllestida l'estructura, encara faltaran tots els acabats interiors, com les andanes, els ascensors, els comerços i tots els elements de seguretat i d'il·luminació. L'edifici serà enorme, farà un quilòmetre de llarg i tindrà una superfície de més de 50.000 metres quadrats. La nova estació de la Sagrera ha de servir per descongestionar la de Sants i faran parada els trens d'alta velocitat, els de Rodalies, dues línies de metro i també hi haurà una estació d'autobusos. A sobre s'hi construirà un parc urbà de 40 hectàrees de superfície que serà el més gran de Barcelona i que unirà la Sagrera i Sant Andreu.
A tot això, el polèmic carril bici de la Via Augusta de Barcelona continuarà igual que el primer dia. És un projecte del govern de Colau que Jaume Collboni va prometre revisar. Només d'entrar a l'Ajuntament va encarregar un estudi i conclòs que el mantindrà. El motiu és que el carril bici ha contribuït a reduir el trànsit en aquesta via d'entrada a la ciutat pels túnels de Vallvidrera i que hi ha molts ciclistes que el fan servir, sobretot alumnes i famílies dels centres educatius de la zona. D'altra banda, hi ha molts que opinen que és senzillament una manera de generar encara més embús a l'entrada de Barcelona. Bernat González.
L'estrena del carril l'estiu passat va causar molta polèmica. Les queixes d'alguns veïns de la zona es van sumar a les dels conductors, que denunciaven que generaven molts col·lapses. Ara, però, l'Ajuntament defensa que el trànsit a la Via Augusta s'ha reduït un 27%, entre 4.000 i 10.000 cotxes diaris. Tot i això, admet que hi ha congestions puntuals i han pitjorat la velocitat del bus. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, assegura que caldrà fer alguns canvis per assegurar la fluïdesa dels vehicles.
Per garantir aquesta velocitat comercial, a curt termini implementarem un seguit de canvis en les fases semafòriques d'aquest tram de Via Augusta per donar més fluïdesa i un petit canvi per permetre un gir d'incorporació a Via Augusta. I a mig termini farem una petita obra a la cruïlla amb General Mitre que permeti guanyar més fluïdesa als vehicles que s'incorporen des de Via Augusta.
Els contraris al projecte critiquen que s'hagi eliminat un dels carrils de circulació de vehicles privats i asseguren que això complica el trànsit d'entrada a Barcelona.
I parlant de carrils bici, a les comarques de Tarragona l'Estat ha aprovat el traçat per pacificar diversos trams de la Nacional 340 a la ciutat i, entre altres coses, es construiran carrils per bicis i vianants a la Nacional 340. Un anirà des de l'enllaç amb l'asset nord-est de la ciutat de Tarragona fins a Altafulla i un altre passarà a prop del pont del riu Francolí. També s'instal·laran pantalles acústiques als dos costats de l'asset. Tenim diversos apunts breus. L'actriu Neve Campbell protagonitzarà la pròxima pel·lícula de la saga Scream, Campbell tornarà a interpretar el paper de Sidney Prescott després de quedar fora de Scream 6 per un desacord salarial. A Scream 7 també hi tornarà el director Kevin Williamson, el creador d'aquesta saga i l'encarregat dels guions de la primera, la segona i la quarta pel·lícula. Arnold Schwarzenegger farà de Santa Claus a la comèdia de Nadal The Man with the Bag, l'home amb la bossa. La pel·lícula es començarà a rodar a finals d'aquest any i serà el retorn d'Schwarzenegger al cinema després de 5 anys. També té nou projecte el director Ari Aster, el responsable d'alguns dels títols de terror recents més aclamats com Hereditary o Midsommar, ha anunciat ara un western de terror, atenció amb el repartiment, que és estel·lar. Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal i Austin Butler. I encara cinema, avui cap a 11:45 parlarem amb un director canari, que és Juan Carlos Fresnadillo, que ha dirigit la que ara mateix és la pel·lícula de Netflix més vista, la número 1 a tot el món, que es diu Damsel.
You join a long line of women who have helped to build this
kingdom. Fa 5 dies, divendres, ha tingut ja a tot el món més de 35 milions d'espectadors. És una pel·lícula d'acció fantàstica amb donzelles, reines i un drac, protagonitzada per estrelles com Millie Bobby Brown, Robin Wright o Angela Bassett. Amb Juan Carlos Fresnadillo parlarem d'aquesta superproducció, però també de la seva vida a Hollywood, on hi viu i treballa des de fa uns 10 anys, després d'haver dirigit títols tan destacats com la seqüela del thriller zombie 28 setmanes després. I amb música, Joana Serrat ha tret un magnífic nou tema. I efectivament, això és el que deia Jordi Somi, que li ha agradat molt el tema i sona molt bé. Jo d'acord, i és el primer avançament del que serà el pròxim disc de la Joana Serrat, Big Wave. Els esports amb Repsol. Avui l'Espanyol presentarà Manolo González com a nou entrenador del primer equip blanquiblau. I el club va destituir Lluís Miquel Ramis, que només havia aconseguit 6 victòries en 16 partits, i ara li ha donat el tècnic al relleu del filial. Perdó, el relleu al tècnic del filial. Manolo González serà el tercer entrenador de l'Espanyol aquesta temporada. Ara el tècnic té l'objectiu de tornar l'equip a primera divisió el més ràpid possible. L'Espanyol és tercer a només un punt de l'ascens directe. Joan Camí.
Manolo González va néixer fa 45 anys a Galícia i fa més de 30 que dirigeix equips de futbol. Aquest esport és així, anirà com anirà, però és una bona notícia que perfils com els de Manolo González tinguin aquestes oportunitats. És merescut. Molts anys dirigint i competint amb equips humils i amb pressupostos baixíssims a la categoria de bronze del futbol espanyol. Segona B, tercera, segona federació. Aquesta temporada ha arribat a la disciplina de l'Espanyol B i després d'un inici molt complicat ha consolidat el filial a la part alta de la classificació de la segona federació, jugant i competint molt bé, tenint en compte totes les circumstàncies que envolten a un filial. Badalona, Muntanyesa, Ebre, Penya Deportiva i Espanyol. Aquesta és la trajectòria d'un Manolo González que ha hagut de picar molta pedra per arribar a on ha arribat. Té 12 partits per intentar pujar de forma directa a primera divisió o 16, si ho ha de fer, a través del playoff.
Pròxim partit, diumenge, debut del Manolo González al camp del Saragossa, a la Romareda. També es va fer fora ahir un entrenador de primera, Rafa Benítez, del Celta. I avui hem de lamentar la mort d'un corredor a la Marató de Barcelona aquest diumenge passat. Segons l'organització, tenia 27 anys el participant, va tenir una aturada cardiorrespiratòria a la línia de meta. El van atendre a l'instant, però poc després, malauradament, va morir a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usas, bon dia.
Bon dia.
Avui s'espera un dia d'ambient de primavera, però encara pujaran més les temperatures a finals de setmana.
Exactament, al cap de setmana tindrem temperatures que es mouran entre els 22 i els 27 graus cap a les comarques interiors, al voltant dels 20 a la línia de la costa, per tant, últim cap de setmana d'hivern amb un ambient de plena primavera. I, de fet, avui també tindrem un ambient primaveral al centre del dia, màximes de 18 a 23 graus, i tot plat avui amb sol i només amb algunes boires, ara de bon matí en punts de l'interior, i després a la tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya. Demà a la tarda s'espera algun ruixat en punts de les comarques de Ponent i divendres a partir del migdia algun xàfec també a les comarques de Girona i punts del Pirineu i del Prepirineu. I ara mateix encara fa fred, tenim 4 graus a Girona, i a 2 graus a Vic, 6 a Amposta, 8 a Tarragona i temperatures de 9 a 11 graus a Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Un minut i les 9 al trànsit.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs el punt més complicat aquest matí ha estat durant tota l'hora punta i encara es manté la ronda litoral en sentit Llobregat per diverses incidències que encara fa tallar ara un carril a l'altura del Poblenou i per tant hi ha congestió durant més de 10 quilòmetres des del tram de Santa Coloma i el Bon Pastor. En sentit nord, un altre accident al carril d'incorporació de l'Hospitalet de Llobregat també provoca força lentitud en aquesta via i a banda destaquem l'accident a la B24 arribant a l'enllaç amb l'A2 a Pallejà i Santa Coloma de Cervelló on encara es talla un carril. Encara amb cues en molts punts habituals també a la C58, a Sant Quirze i a Montcada en sentit sud, la P7 a Santa Perpètua cap a Tarragona, o la B23 tant a Molins com a Sant Just d'Esvern cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt a banda de les cues en sentit Llobregat des de Roquetes durant 7 quilòmetres, en sentit nord queden 3 quilòmetres més d'aturades a Esplugues, la Diagonal i Pedralbes. És tot des del RAC, bon dia!
Estàs pensant?